Estàs escoltant?
Espai d'Astronomia.
Amb Andreu Arbó. Andreu, ens pots parlar o fer un repàs per la història dels eclipsis més importants i els mites?
A veure, jo no et podré repassar tots els eclipsis, perquè, clar, d'eclipsis vam parlar el primer dia de que eclipsis podien haver-hi cada 6 mesos. És veritat que un eclipsi solar total doncs, passa cada 11 anys i 8 mesos, no?, el cicle de Sarros, però que n'hi ha molts, no? Des del començament de la història doncs, n'hi ha infinits. Jo he triat uns quants eclipsis que, des del meu punt de vista, són curiosos. El primer de tot, el que jo parlaria és que els babilonis ja sabien comptar quan passaria un eclipsi o quan no. Recordem que els babilonis, gràcies a ells, comptem que una volta són 360 graus, tenim els ous amb dotzenes o comptem el dia en 24 hores. Gràcies als babilonis tenim aquesta forma de comptar tan rara, no? Per què hi ha 24 hores en un dia o per què hi ha 12 ous i no 15 o 10 i per què 360 graus i no 100 graus una volta, no? Tot això ja us ho explicaré un dia quan facin classe de matemàtiques, però els babilonis ja sabien comptar. I per què ho sabien comptar? Perquè veien que els cicles, si tu els controles, pots controlar el que passa. Si tu controles el cicle, que es diu any, tu controles quan hi haurà doncs, que cultivar les verdures, quan podràs anar a caçar, etc. Si tu controles el cicle, que es diu dia, saps quan t'has d'aixecar, quan has d'anar a dormir, quan fa més llum, quan fa més calor, quan fa més fred, ho pots controlar tot. I per tant, tot i que no tinguessin molt clar el cicle de Sarros, el que vam descobrir més endavant, que al de 11 anys i 8 mesos hi ha un eclipsi, sí que veien que els eclipsis ens anaven produint i que era una cosa natural. Així com els grecs o els romans o inclús a l'edat mitjana se li va donar una aura mística als eclipsis, i actualment encara també ens desperta aquesta curiositat emocional, els babilonis sabien que era un fet natural. Un fet natural que és veritat que potser els déus ho havien escrit per alguna cosa, però que era una cosa natural. I això és curiós, com pot ser que més de 2.000 anys abans de Crist ja coneixessin aquests fets i després els romans s'ho apartessin, no? Apartessin aquesta visió científica i li donessin només una cultura mística. Però bueno, anem a centrar-nos en eclipsis concrets. Aquesta era una primera pinzellada, una miqueta de reflexió de que els babilonis eren molt bons a calculant els cicles i sobretot els eclipsis. Mira, el que us voldria parlar primer és un eclipsi que va ser l'any 585 abans de Crist. Això fa poc, fa poc. I quin eclipsi va ser aquest? Doncs mira, va ser l'eclipsi que se li va anomenar l'eclipsi de la pau. Per què? Perquè a Tales de Milet us pot sonar Tales, de teorema de Tales, sí? Potser molts no, però bueno, hi ha un teorema important que es fa primer i segon d'ESO a matemàtiques que es diu teorema de Tales. Doncs quan aquest bon home, aquest matemàtic Tales de Milet estava viu, va haver-hi un eclipsi que Heròdot i Tales van veure, el van poder predir, i en aquell moment feia 6 anys que hi havia una guerra bastant èpica que no li veien final, i va haver-hi aquest eclipsi i van decidir que allò era una senyal divina perquè s'havia d'interrompre. Els reis d'aquell moment, gràcies a un eclipsi, es van poder seure i van dir: ho hem d'acabar perquè això és una senyal divina. 6 anys de guerra, 6 anys de mort, 6 anys de patiment, i un fet fortuït que és científic va poder parar aquest sofriment. Això jo crec que és guai, no? que és divertit veure com a vegades fem una lectura que no és del tot correcte, que és una cosa emocional, però bueno, que porta pau, no? Està bé. Anem a la part contrària. Anem a Cristòfol Colón. Doncs Cristòfol Colón va fer uns quants viatges, no?, a Amèrica quan la va descobrir. El 1504 va fer un viatge a Jamaica i en aquell moment ell sabia que hi hauria un eclipsi lunar. He de dir que un eclipsi lunar potser no és tan espectacular com un eclipsi solar, però déu-n'hi-do, perquè la lluna es pot tenyir de vermell, i que una lluna es tenyeixi de vermell, què pensem amb el color vermell? Amb la sang, no? Doncs el que va fer Cristòfor Colom el que va dir és: mira, si a mi no em doneu la raó, si a mi no em doneu el poder, si a mi no em feu cas, faré que els déus us castiguin i faré que es tenyeixi de sang la lluna. I òbviament, doncs va passar, perquè ja estàvem, ja ho teníem predit, que hi hauria un eclipsi lunar, i que els indígenes, aterroritzats, van fer-li cas, no? Per tant, fixeu-vos, Tales de Milet va utilitzar els eclipsis per portar la pau, i Colom el que va fer és per imposar una visió poc democràtica o poc justa, no? Bueno, després també podríem parlar d'un altre que va ser important. Siracusa va ser una de les ciutats més importants i més fortificada dels grecs, eh? Doncs la guerra del Peloponès, que l'estudiem a Ciències Socials per allà primer i segon d'ESO, també van poder parar la guerra gràcies a un eclipsi. Aquesta és una anècdota que s'assemblaria a la primera, però no es va parar en el sentit com la primera, de que els dos mandataris es van posar d'acord perquè era una senyal divina, sinó perquè el bruixot dels grecs va dir que si no es feia cas en aquest eclipsi, hi hauria un mal auguri, no? Hi hauria un any de sequies, hi hauria... I per tant, pel futur, no pel present, ho van aturar. O sigui, no va ser un ús de l'eclipsi per poder aturar la guerra, sinó per por del futur. Aquesta por encara està molt instaurada. Jo he sentit actualment moltes persones que això és un pronòstic de que les coses aniran malament. No, ja ho vam repetir el primer dia i el segon, quan vam veure les fases d'un eclipsi. Els eclipsis són cicles astronòmics molt xulos, que s'han de veure, s'han de gaudir, però no deixen de ser això, cicles. Un fet fortuït gràcies a l'alineació perfecta de tres cicles més unes inclinacions. I ara sí, ara jo m'he d'allargar una miqueta perquè anem a parlar de l'eclipsi més important per mi. Sé que molts em direu: home, t'has deixat l'eclipsi de la mort de Jesús. Bé, no està demostrat que en el moment de la mort de Jesús hi hagués un eclipsi. Sí que és veritat que la Bíblia parla de que el sol es va ocultar i es va fer fosc, però segurament pels càlculs no era un eclipsi, es va dir d'una forma metafòrica. No, crec que la frase és una cosa així com: el dia es va fer foscor i semblaven les tenebres, no? Jo crec que és més metafòric, perquè fas els càlculs i cap cicle de Sarros et diu que allà hi havia un eclipsi. També molts em direu que la desfeta de Jerusalem per l'islam, pels musulmans, quan va destrossar, doncs, Jerusalem, també va haver-hi un eclipsi. Tampoc no està demostrat, també era metafòric. Però hi ha un eclipsi que sí que va canviar la història, que és el del 1919. I dius: home, si això fa poc. Sí, va canviar la història perquè va demostrar per primera vegada un teorema, una idea matemàtica que utilitzava la física, que tots la coneixem, que és la relativitat general d'Einstein. I dius: ui, Andreu, això ara ja te'n vas a coses molt difícils. Què diu la relativitat general d'Einstein? Doncs diu que la llum i la gravetat també es poden veure atretes. És a dir, que podem desviar la llum amb la gravetat. Primer de tot, això no ens ho podríem creure, no? Com pot ser que la llum, que no té massa, pugui veure's desviada per la gravetat? I com ho podem demostrar, això? Doncs gràcies a un eclipsi. I és un experiment que podríeu comprovar tots. Si ara fem fotografia astronòmica, fem fotografia a la constel·lació de Lleó, que és on hi haurà l'eclipsi, i també fem fotografia al dia de l'eclipsi i comparem les fotografies, veurem que aquelles estrelles que estan més a prop del Sol s'han vist una miqueta desviades cap al Sol, no? S'han vist atretes. La gravetat també distorsiona la llum. Clar, i això és una idea que Einstein no la va veure, no la va visualitzar, la va deduir mentalment. Einstein és un dels millors científics que hem tingut, no perquè sapigués fer molta experimentació, sinó perquè tenia una visió mental brutal. Va poder veure la relativitat abans de poder ser observada. I jo, aquest eclipsi, el del 1919, amb les fotografies de Eddington, que van demostrar que les estrelles que estan a prop d'una estrella es veuen distorsionades, és el que més m'agrada. Actualment coneixem moltes creus d'Einstein que són distorsions que fan galàxies amb les estrelles que hi ha a darrere i són fotografies molt boniques. I aquest era el pas històric que jo us volia donar dels eclipsis. Com pot ser que des dels babilonis ja sapiguessin que això era algo natural, però com hem passat també que els eclipsis podien evitar guerres, podien evitar sofriments, podien ser mal utilitzats i també podien utilitzar-los per demostrar ciències. Això són els eclipsis. Són un fet científic i la part humana depèn de nosaltres. Per tant, aquest estiu, el 12 d'agost, gaudim-lo i utilitzem-lo per divulgar ciència, per portar bé. No ho fem servir per portar mal.
Has escoltat
Espai d'Astronomia
amb Andreu Arbó.